Modern, número 172, de Cristianisme i Justícia. Títol: Fer-se càrrec, carregar i encarregar-se de la realitat. Full de ruta samaritana per un altre món possible. Autor: José Laguna. Introducció. Som a la primera generació capaç d'acabar la pobresa. Un altre món és possible. Aquestes són algunes de les consignes més corejades pels moviments de resistència global, MRG, de l'última dècada. Eslògans o utopies, reclams publicitaris o projectes sociopolítics, mantres anestesiadors o crides a la dissidència social, afirmar seriosament que som la primera generació capaç d'acabar la pobresa o que hi ha una alternativa possible al model neoliberal imperant implica estar disposats a acceptar el retret dels nostres fills i filles en el cas d'incomplir les nostres promeses. Un altre món és possible? Com? Per la gosadia de construir un altre món possible, les ONG, les associacions, les organitzacions camperoles, els grups ecologistes, les comunitats religioses, etc., que s'agrupen sota el paraigua del MRG, necessitaran maons i pla d'obra. Han de ser capaços no tan sols de donar respostes assistencials puntuals, sinó que, a més, han d'elaborar el mapa ideològic pel qual transitaran les seves accions. L'utopia altermundialitzadora ha d'incloure propostes assistencials i polítiques, però també epistemològiques, lingüístiques i ètiques. Per a conformar la seva proposta ideològica i política, la societat civil global ha d'entrar en diàleg amb aquelles tradicions utòpiques que al llarg de la història han forçat canvis de sistemes socials i paradigmes culturals. Entre les tradicions utòpiques que hi ha hagut al món, república platònica, socialisme, marxisme, anarquisme, etc., segons el nostre judici, són tres les utopies que avui dia poden seguir fecundant les pràctiques socials en vista a la gestació d'un altre món possible. La tradició ètico-filosòfica dels drets humans, amb la dignitat humana com a clau de volta de l'ordenament social, l'ecologia que vincula la destrucció ambiental i la pobresa estructural amb el consum irresponsable, i prèvia a elles, la tradició profètico-compassiva del cristianisme amb la seva proposta de configuració social des dels crucificats de la història. Si l'utopia dels drets humans i l'ecològica troben acomodament fàcil en les gramàtiques del MRG, no succeeix el mateix amb l'oferta cristiana. En la recepció d'aquesta última sempre hi ha el temor que, juntament amb la seva proposta radical centrada en el proisme, s'exigeixi l'adhesió a dogmes i institucions eclesials. En aquestes pàgines pretenem alliberar el potencial utòpic dels relats evangèlics de la cotilla interpretativa d'una lectura confessional. En concert, proposem la paràbola del bon samarità perquè, a part de ser coneguda per totes i tots, s'hi condensa l'ensenyament i la pedagogia ètica del missatge cristià, una saviesa que cap MRG no hauria d'ignorar. Donar l'esquena a l'utopia cristiana suposaria construir un nou ordre social viciat des dels fonaments. El cristianisme és l'única tradició utòpica que proposa fonamentar la història en un patíbul. A l'utopia d'un altre món possible, el cristianisme hi afegeix un lloc i un com. Un altre món és possible des de les víctimes. El que significa afirmar que l'alteritat radical de la realitat són els empobrits d'aquest món per damunt de qualsevol altre interès. Un bon home baixava de Jerusalem a Jericó. La paràbola del bon samarità forma part del patrimoni literari i ètic de la humanitat. L'exemple del samarità compassiu desborda el seu context religiós originari per convertir-se en referent ineludible de persones i institucions dedicades a embenar les ferides dels apallissats i despullats que, en tota època històrica, han estat llançats als marges dels sistemes socials vigents. Com qualsevol relat metafòric, la paràbola revela uns sentits nous cada vegada que és escoltada. Quina novetat aporta un text narrat fa més de 2.000 anys a les samaritanes i als samaritans del segle XXI? La història d'aquell home anònim apallissat en un racó de la Palestina del segle VIII és significativa pels actuals MRG que actuen en un món sense fronteres? La resposta serà afirmativa si aconseguim accedir als ensenyaments que la paràbola com a narració amaga. El relat del bon samarità no es diu només que cal fer respecte al turisme, sinó que també ens indica com cal fer-ho. La narració ens proposa un itinerari pedagògic de l'acció caritativa, un full de ruta per l'exercici de la solidaritat tremendament útil pels MRG ocupats en la tasca d'esbossar el mapa d'un altre món possible des de les víctimes. Fer-se càrrec, carregar, encarregar-se. Per triar els ensenyaments continguts en la paràbola utilitzarem un quadre de lectura pres d'Ignacio Ellacuría. En diàleg amb el seu mestre Zubiri, el màrtir salvadoreny expandeix la intel·ligència que sent sobirania cap al camp de l'acció i afirma tres moments en el coneixement de la realitat. Es coneix la realitat quan, a part de fer-se càrrec de la realitat, moment noètic, i de carregar la realitat, moment ètic, un s'encarrega de la realitat, moment pràxic. Tres moments perfectament identificables en la paràbola del bon samarità i que posen en relleu les notes fonamentals del servei samarità, a saber, intel·ligència, compassió i compromís. Com aviat veurem, la paràbola no diu només que cal posar oli i vi a les ferides dels apallissats. Ensenya també que cal saber mirar la realitat perquè el patiment ens mogui a compassió, que cal compartir les nostres cabalgadures per no caure en assistencialismes paternalistes i que cal crear hostals, estructures domèstiques solidàries amb vocació de permanència. Un itinerari que, si el seguim, condueix a un nou ordre social, econòmic i polític. Un altre món és possible des de les víctimes. Full de ruta. Mostrem a continuació el full de ruta del nostre itinerari. Aplicant la quadrícula dels tres moments, el text de la paràbola, el lector o lectora reconeixerà de forma instintiva el mapa pel qual discorre la nostra reflexió. Fer-se càrrec. Un home baixava de Jerusalem a Jericó i va caure en mans d'uns bandolers que el despullaren, l'apallissaren i se n'anaren deixant-lo mig mort. Casualment baixava per aquell camí un sacerdot quan el veié passar de llarg per l'altra banda. Igualment un levita arribà en aquell indret, veia l'home i passar de llarg per l'altra banda. Però un samarità que anava de viatge va arribar prop d'ell, el veié. S'encompadí, s'hi acostà, li amorosí les ferides amb oli i vi i les hi envenà després al pujar la seva pròpia cabalgadura. Després de fer-se càrrec, el va carregar. El dugué a l'hostal i se'n va ocupar. L'endemà va treure's dos denaris i els va donar a l'hostaler dient-li: «Ocupa't d'ell i quan jo torni a passar et pagaré les despeses que facis de més». Va encarregar-se. Lluc 10:30-35. Capítol 1. Fer-se càrrec de la realitat. El primer pas per un altre món possible serà veure la realitat tal com és. Un primer moment noètic que, en paraules de John Sobrino, exigeix l'honradesa amb el que és real. Es tracta d'arribar a copsar la veritat i arribar a respondre a la realitat, no solament com a superació de la ignorància i de la indiferència, sinó davant i contra la tendència innata de sometre la veritat i fer una marrada davant la realitat. Capítol 1.1. Els límits de la nostra percepció. La realitat no emociona directament el negatiu de la nostra ment. Plató ja ho havia anticipat en el seu mite de la caverna. Percebem la realitat des del nostre món d'idees. Des d'aleshores, tota la filosofia de la ciència, la psicologia de la gestalt o la sociologia del coneixement no han fet més que confirmar el principi platònic. Tot pensar suposa el subjecte que pensa. La realitat natural o social es percep des de la subjectivitat de cada individu. Més encara, la psicolingüística afirmarà que els límits de la nostra percepció venen determinats per les fronteres del nostre llenguatge. El que no som capaços d'anomenar no existeix. He oblidat la paraula que volia pronunciar i el meu pensament incorpori retorna al regne de les ombres. El full de ruta samarità arrenca amb la pregunta sobre els discursos que determinen la nostra visió del món. Hi ha relats que funcionen com acol·lidis socials, ajudant-nos a visibilitzar la realitat de l'exclusió. Altres, en canvi, actuen com a fogonades que enlluernen i oculten l'evidència del patiment. Quins relats configuren la mirada del sacerdot i la samarità i el samarità? Per què només l'últim sembla veure l'home apallissat i mig mort? Més encara, per què en la nostra societat hi ha persones i institucions que fan una marrada davant la presència del patiment? Endinsem-nos en el joc de mirades que proposa l'evangelista Lluc per descobrir les claus epistemològiques que ens permetin apropar-nos a la realitat amb honradesa. Capítol 1.2. Veient-hi no hi veuen. L'evangelista Lluc no deixa lloc al dubte. Tots els personatges de la paràbola veuen l'home ferit, per tant, no podem invocar la ceguesa, almenys no la física, per a justificar la denegació d'auxili per part dels representants religiosos. Malgrat la contundència llosana, mantenim la hipòtesi que el sacerdot i el levita no van veure l'home apallissat. No necessitem abandonar aquest evangeli per trobar raons que valin la nostra opció. En el capítol 8 llegim que hi ha persones que veient-hi no hi veuen i escoltant no entenen. Lluc 8.10. Això és el que, segons el nostre judici, passa al sacerdot i al levita. Veient-hi no hi veuen. Per què el sacerdot i el levita veient-hi no hi veuen? Per a trobar la resposta s'imposa una anàlisi curosa del text. Fins ara ens hem referit a la persona al marge del camí com a home apallissat, home sofrent, home ferit i home mig mort. Encara que per nosaltres qualsevol d'aquestes definicions s'enclova sense dificultat en la categoria general d'ésser humà que pateix, només l'última expressió, home mig mort, recull la precisió i l'intenció llucana d'elevar la cosmovisió religiosa com a causa de la ceguesa davant del dolor aliè. Davant la presència d'un home mig mort, la legislació jueva era molt clara. El Senyor va dir a Moisès: «Parla als sacerdots descendents d'Aaron. Cap sacerdot no s'ha de fer impur acostant-se al cadàver d'un parent». Levítics 21. El sacerdot tenia prohibit el contacte amb un cadàver. L'única excepció eren els parents propers. A més, la tradició oral ampliava la prohibició al contacte amb un mort al carrer i altres tradicions agregaven fins i tot el contacte amb un no jueu. Per tant, el sacerdot es comporta correctament seguint els dictats de la seva religió. Preceptes religiosos que funcionen com a bena davant del patiment aliè. El sacerdot no veu un ésser humà que necessita ajuda, sinó un motiu d'impuresa del qual convé fugir. Tot i que una exègesi rigorosa ens requeriria matisar-ho, aplicarem al levita les mateixes raons religioses per explicar la seva ceguesa transitòria. Capítol 1.3. Veient-hi no hi veuen. Les nostres cegueses no són gaire diferents de la del sacerdot i el levita, tot i que el llindar del segle XXI no serà la cosmovisió religiosa la que ens farà fer una marrada per evitar impurificar-nos amb el patiment. Avui dia és la religió neoliberal la que invisibilitza socialment tots aquells i aquelles que han estat expulsats de la taula del consum. Segons el conegut poema de Campoamor, «Nada es verdad ni es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira». La mirada no reflecteix la realitat, la conforma. El nostre a priori ideològic ens permetrà veure l'home mig mort al marge del camí on n'escamotejarà l'existència. El primer treball que ha de fer qualsevol MRG que vulgui transitar pel full de ruta samarità és adonar-se del color dels vidres amb què mira la realitat de l'exclusió. Quins discursos configuren els universos simbòlics des dels quals llegeix la realitat? Quan dirigeix la vista a un carrer del Raval i veu prostitutes o dones prostituïdes? En els tripulants del Cayuco hi veu il·legals o ciutadans? En els venedors de DVD del Top Manta hi veu atemptat contra la propietat intel·lectual o economia de supervivència? En la mort del nen palestí, crim de guerra o dany col·lateral? En la mort del nen palestí, crim de guerra o dany col·lateral? Capítol 1.4. Hi veuen per nosaltres. No doni almoina, no contribueixi al foment de la mendicitat. Un avís similar a aquest, cito de memòria, formava part d'una campanya amb la qual la Comunitat de Madrid volia posar fre a la mendicitat que s'exercia i se segueix fent a la seva xarxa de trens de Rodalies. Sempre hi ha algú disposat a pensar per nosaltres, a imposar-nos les seves ulleres per contemplar la realitat. El gran germà. Estat ens estalvia l'esforç de la decisió. Quan pugem al tren ja no estem obligats a discernir si donar o no donar almoina, a pensar si és un acte just o humiliant, a valorar si la persona que se'ns apropa ens està mostrant la seva necessitat o la seva mentida, a deixar-nos enganyar si considerem que les nostres monedes es poden transformar en cures pal·liatives en forma de cartró de vi. No hi ha res a decidir. Les institucions públiques vetllen per nosaltres. El captaire no existeix, només ens queda clavar els ulls al nostre llibre i continuar el viatge amb l'estranya sensació que hi ha fantasmes que passen pel nostre costat. La ideologia neoliberal que, de facto, conforma les cosmovisions de les nostres democràcies occidentals, tendeix a invisibilitzar les víctimes. El capitalisme salvatge justifica l'existència de pobres en un context de sobreabundància com un desajustament inevitable del sistema que es pot resoldre amb recursos assistencials i polítiques de control social. Si no volen acabar justificant l'estatus quo de l'imperialisme econòmic, els MRG han de ser mestres de la sospita desvelant els discursos negadors de la realitat de l'exclusió. Sospita que passa per assenyalar algunes de les venes que l'ordre neoliberal posa sobre els ulls de ciutadans models amb consciències alienades. Sense ànim de ser exhaustius, presentem a continuació algunes d'aquestes venes i les corresponents retòriques visibilitzadores esgrimides pels MRG. Capítol 1.4, apartat 1. La vena de la complexitat. Acabat el pla de menjar, hi ha molts nens que passen gana. Segur que més d'un lector ha sentit aquesta frase quan era nen. Els nostres pares establien una relació de causa-efecte entre el plat de menjar que ens negàvem a acabar i la fam d'altres nens. Una vinculació màgica que l'autoritat moral dels nostres progenitors revestia d'una evidència inqüestionable. La gana de molts està íntimament relacionada amb el malbaratament d'uns pocs. Evidència màgica que avui també molts de nosaltres seguim transmetent als nostres fills i filles. Encara avui, lluny ja d'aquells anys d'infantesa, no em resisteixo a intuir el mateix nexe fantàstic entre la fila de compradors que es passen tota la nit a la porta d'uns grans magatzems per ser els primers a adquirir l'últim gadget informàtic i la filera de cossos famèlics que mendiquen un grapat d'arròs davant d'un camió de la FAO. La mateixa connexió infantil que els primers pares de l'Església establien entre la pobresa de molts i la riquesa d'uns quants. Avar és qui no es conforma amb el necessari i lladre qui pren el seu als altres. I tu no ets avar ni lladre si t'estàs apropiant del que se't va donar només perquè ho administressis? Si diem lladre aquell que despulla un que va vestit, direm d'una altra manera el que no vesteix un nu, podent-ho fer? El pa que tu retens és el del famolenc. Els vestits que guardes a les teves arques són dels despullat. El calçat que es podreix a casa teva és del que va descalç. I en resum, estàs ofenent tots aquells a qui pots socórrer. Sant Basili humilia sobre la paràbola del ric insensat. Lluc 12. Els tecnòcrates neoliberals esbossaran un somriure condescendent davant la fragilitat i fotesa dels arguments que acabem d'esgrimir. La realitat econòmica és molt més complexa que l'evidència infantil del plat de sopa o el marxisme ranci de Sant Basili. L'economia de mercat basa el seu dinamisme en la llei de l'oferta i la demanda. Els béns produïts per uns responen a les necessitats d'uns altres i permeten el moviment de capitals, essencial per al funcionament del sistema. En un escenari de repartiment igualitari de béns, els vasos comunicants de l'oferta i la demanda deixarien de funcionar i el sistema econòmic es col·lapsaria. La desigualtat és una peça clau en la maquinària capitalista. Per si aquests arguments fossin insuficients, els grups neoliberals apel·laran també a la complexitat de la globalització econòmica. N'hi ha prou a anar al supermercat de la cantonada per a comprovar l'augment espectacular del preu en productes bàsics com ara la llet, els ous, el pa i l'arròs. Una pujada que té les causes a milers de quilòmetres. Per una banda, el consum exponencial de països emergents com la Xina i la Índia, que suposen el 40% de la població mundial. Per una altra, les males collites de cereals a Austràlia com a conseqüència del canvi climàtic. I per si amb això no n'hi hagués prou, la creixent demanda de biocombustible per part dels països desenvolupats que du a cremar dia a dia més panís, blat i olis vegetals, incrementant així el preu al mercat alimentari. La raó econòmica global és complexíssima, tant que cap neòfit no s'atrevirà a qüestionar els oracles dels nous xamans de la borsa quan recomanen destruir els excedents alimentaris en comptes de redistribuir-los. Si no traiem del mercat el menjar que sobra, els preus d'aquests productes baixaran, les empreses productores reduiran beneficis i, com a conseqüència, es veuran obligades a acomiadar treballadors. Davant dels dogmes de la nova religió econòmica i els seus predicadors, els MRG han de reivindicar la retòrica de l'evident, la contundència del real. No sabem si el repartiment d'excedents col·lapsa els mercats, el que sí és evident és que 1.000 milions de persones moren de fam o de les seves conseqüències immediates. Un nen de menys de 10 anys mor cada 7 segons i cada 4 minuts un altre es queda sec per falta de vitamina A. L'ordre mundial no és només assassí, sinó absurd, perquè mata sense necessitat. Avui ja no existeixen les fatalitats. Un nen que mor de fam avui mor assassinat. Jan Siegler. Un nen que mor de fam avui mor assassinat. Aquesta és la retòrica de l'evident davant la demagògia de la complexitat. Els MRG no han de caure en la trampa d'absolutitzar el discurs administratiu. Els problemes comptables no haurien de ser el preàmbul de cap acció transformadora, sinó la seva conseqüència. Tampoc no sabem si la preocupant baixada de l'índex Nikkei al Japó i la consegüent caiguda de l'IBEX 35 a Europa s'amaga una estratègia d'outsourcing per part d'algunes multinacionals tecnològiques disposades a aplicar un dumping global que a la llarga desestabilitzi. L'euro interbank ofereix i empeny les economies més dèbils cap a un escenari de deflació. Davant de discursos tan complexos com buits, la retòrica de l'evident. El drama de la humanitat és que Occident està més preocupat pels 300 milions de persones obeses que pels 842 milions que, segons les Nacions Unides, literalment moren de fam. Jacques Dijoux. El discurs de l'evident troba en la indignació la seva expressió més adequada. Davant del patiment de les víctimes no hi ha cap asèpsia del llenguatge políticament correcte. Cal cridar contra la perversió d'un sistema assassí. Els MRG han de servir d'amplificador per la queixa dels últims. Queixa no pas lament. El lament parla de dissort i resignació. La queixa de querella però el greuge del dolor injustament patit. Capítol 1.4, apartat 2. La vena del present absolut. El neoliberalisme té la pretensió de ser l'ordre ple i definitiu. Els tocats per la gràcia de la deessa economia viuen ja en el millor dels mons possibles. No cal invocar-ne un altre. Els nous rics viuen còmodament instal·lats en les cases adossades amb jardí. De la fi de la història, en un barri món que desplaça la pobresa cap a ciutats dormitori i països perifèrics. La presència obstinada dels homes apallissats al marge del camí no es pot negar, però sí que es pot maquillar. Les administracions públiques gasten quantitats ingents de diners en vestits de camuflatge amb els quals vestir els exclosos. En els estats neoliberals, les polítiques socials no estan dissenyades per qüestionar les dinàmiques excloents del sistema, sinó per justificar-hi la inevitable presència de la pobresa. Com afirma lúcidament el sociòleg basc César Manzanos Bilbao, les polítiques assistencials estan tenint una funció simbòlica eficaç d'ocultament de la pobresa i, en canvi, una escassa eficàcia real a l'hora de solucionar, almenys en part, els motius estructurals que l'originen. Davant del discurs demagògic del present absolut, els MRG proposen la retòrica del possible. Sí, com deia Wittgenstein, els límits del llenguatge són els límits del món. La tasca de construir un altre món possible exigirà canviar les paraules que li donen nom. Ampliar l'espai del possible passa també per ampliar els límits del que es pot dir. Això és pensar. En la indignació trobàvem l'expressió més adequada contra la vena de la complexitat. Ara, la poesia serà la millor aliada per conjurar el discurs circular del neoliberalisme econòmic. A les files dels MRG hi trobem poetes cotarits en versos per anomenar l'utopia, per a projectar la imaginació més enllà de la prosaica realitat. Com diu P. Ricoeur, l'utopia és l'expressió de totes les potencialitats d'un grup que es troben reprimides per l'ordre existent. L'utopia és un exercici de la imaginació per pensar en el social d'una altra manera. Només si som capaços d'imaginar i anomenar l'altre món possible, sabrem cap a on construir-lo. La pràctica de la imaginació és una activitat subversiva, no perquè produeixi actes concrets i explícits d'oposició, que ho pot fer, sinó perquè considera provisional el present i es nega a absolutitzar-lo. La pràctica d'una imaginació històrica manté en peu la possibilitat d'un futur que no sigui continuació del present, i és pretensió de tot règim totalitari forçar el futur a ser tan sols una continuació inqüestionable del present. Capítol 1.4, apartat 3. La vena del consumisme. La víctima de la paràbola llucana està nua. L'han deixat sense res. Amb aquesta dada n'hi hauria prou perquè en una traducció actual del bon samarità ni un banquer ni un broquer no es fixessin en la presència de l'home nu i mig mort. No per raons de puresa ritual, sinó perquè un home sense res per comprar o vendre no existeix pel món del mercat. No ens enganyem. El mite del progrés que alimenta el discurs neoliberal no persegueix ampliar espais de justícia i igualtat. Busca ampliar mercats. El capitalisme salvatge no sap de ciutadans, només coneix consumidors. En la societat del consum, qui no pot comprar, senzillament no existeix. Resulta aterridor observar com les classes més desfavorables són les més influenciables per la seducció dels reclams publicitaris. Famílies que s'endeuten tota la vida per comprar el model de cotxe més luxós, la televisió amb pantalla de plasma o l'ordinador portàtil d'última generació. Productes superflus que funcionen com a fetitxes d'existència. Sóc el que tinc. consums emulatius que funcionen a través de comparacions. Volem tenir allò que té el veí, volem tenir allò que surt a la televisió com a propi d'una classe social ideal a la qual voldríem pertànyer. Consums d'èxit, que basen l'èxit personal en l'exhibició ostentosa de béns de consum cars. La clau freiriana, que afirma que l'oprimit allotja en el seu interior l'opressor, es mostra en tota la cruesa en les dinàmiques consumistes. Les víctimes no lluiten contra el sistema que les exclou, imploren incorporar-s'hi com a devots consumidors. Una patologia que exigeix teràpies socials profundes en forma de models de consum i d'existència alternatius possibles i atraients. En el capítol del consum, els MRG tenen una missió exemplaritzant i pedagògica ineludible. S'han de reivindicar com a moviments de consum responsable i alternatiu. Responsable perquè el consum depredador esgota els recursos del planeta. Alternatiu perquè el consumisme és una arma letal per a qualsevol moviment emancipador. En el segle XXI, l'opi del poble no és la religió, és el consumisme, quan l'utopia revolucionària de gran part de la joventut és arribar a tenir els sous astronòmics dels seus ídols futbolístics, la possibilitat d'un altre món possible s'esvaeix. Capítol 1.5. Recuperar els relats visibilitzadors del reconeixement mutu. Fins aquí hem analitzat alguns relats neoliberals que busquen ocultar la realitat del patiment, aportant en cada cas les alternatives visibilitzadores del MRG. En el subsòl d'ambdues retòriques hi trobem l'humus de dos grans relats configuradors de sentit i pràctiques socials. Del costat neoliberal, el mite del contracte que justifica una organització social centrada en la defensa dels interessos particulars en un món hostil en peu de guerra de tots contra tots. Bellum omnium contra omnes. Del costat dels MRG, els mites d'aliança que postulen el reconeixement mutu com a principal força de cohesió social. Segons Adela Cortina, en els dos darrers segles els dos mites no han estat explicats d'igual manera. El relat del contracte ocupa un lloc hegemònic en detriment del de l'aliança. És urgent recuperar el relat visibilitzador de la compassió si no volem acabar vivint en un món supermercat on tot i tots tenim un preu. En el mite del consum en què estem immersos, no hi ha més obligacions per al proïsme que aquelles contretes en virtut d'una relació contractual. A la pregunta de Caín, que potser sóc el guardià del meu germà? La societat neoliberal hi respondrà amb un rotund i tranquil·litzador. No, no som responsables dels nostres germans. No hi ha cap contacte legal que ens hi obligui. Des de la commoció per l'horror nazi, els filòsofs jueus Max Horkheimer i Sigmund Baum coincideixen en la seva lacònica constatació de la inexistència de responsabilitats ètiques amb els nostres semblants. No hi ha cap raonament lògicament concloent pel qual jo no hagi d'odiar, si això no em reporta cap desavantatge social. Horkheimer. No hi ha, siguem francs, cap bona raó perquè hàgim de ser guardians dels nostres germans, perquè ens hàgim de preocupar, perquè hàgim de ser morals. I en una societat orientada cap a la utilitat, els pobres, els que pateixen, els inútils i sense cap funció, no poden comptar amb arguments racionals del seu dret a la felicitat. Bauman. Davant del leviatan neoliberal que es menja sense pietat els membres més dèbils del sistema, els MRG s'han d'esforçar a enfortir els relats compassius que vinculen els éssers humans des de la seva igualtat radical, carn de la nostra carn i sang de la nostra sang, en paraules d'Adela Cortina. I és que, en realitat, la vida plena, la que corre per les venes dels éssers humans, és una immensa objecció de consciència enfront de la quantificació, una esmena als percentatges, una desobediència contínua als pronòstics, rars i curt, una aposta per allò que té valor, però pel qual és insensat fixar un preu. Per això hi ha una obligació més profunda que la del deure. Hi ha una obligació que neix quan descobrim que estem lligats els uns amb els altres. Per això estem mútuament obligats, perquè els altres són per nosaltres carn de la nostra carn i sang de la nostra sang. Per aquesta raó, la nostra raó no pot ser bona sense compartir amb ells la tendresa i el consol, l'esperança i el sentit. El descobriment d'aquest lligam misteriós porta a compartir allò que no es pot exigir com un dret ni es pot donar com un deure, perquè entra en l'ample camí de la gratuïtat. Per a reforçar el vincle del reconeixement mutu, els MRG compten entre les seves files amb tradicions religioses i humanistes que posen a disposició de la societat els seus relats compassius, narracions profundament antisistema. Així, per exemple, els relats de fraternitat i preocupació pels empobrits presents a l'ADN de totes les religions constitueixen una crítica radical al cor d'una societat fratricida i opulenta. Allà on el discurs hegemònic neoliberal veu immigrants il·legals envaient les nostres costes, el relat de la compassió veurà germans i germanes a la recerca d'un futur millor per als seus fills i filles. Dues retòriques irreconciliables amb conseqüències pràctiques necessàriament conflictives. Davant la persecució policial de l'il·legal, la desobediència civil del qui l'acull i hostatge al germà. Capítol 1.6. Veure, comprendre, actuar. Acabem aquest primer moment de fer-se càrrec de la realitat, tornant al principi de la paràbola per recuperar una dada que havíem passat per alt. Sabem que el protagonista inicial estava mig mort i no tenia res, però a més nosaltres, com a lectors de la paràbola, tenim informació privilegiada que ignoren els seus personatges. Sabem que l'home mig mort havia estat apallissat per uns bandits que li van prendre tot, és a dir, ens trobem davant d'una víctima. Es tracta d'un fet intranscendent per al samarità. Ell reacciona davant del patiment sense importar-li el seu origen, però vital pels MRG. Els MRG parteixen d'una percepció conflictiva de la realitat. Hi ha víctimes perquè hi ha bandits que roben i apallissen, hi ha oprimits perquè hi ha opressors, hi ha exclosos i marginats perquè hi ha estructures d'exclusió i marginació. No tots els analistes socials estaran d'acord amb el conflicte estructural que perceben els MRG. En les nostres societats opulentes diran: no hi ha víctimes, sinó individus culpables, per no haver estat capaços de trobar el seu lloc en un món ple d'oportunitats al seu abast. Una disparitat de visions no gaire diferent de la que el llibre de l'Èxode assenyala entre el déu dels jueus i el faraó Ramsès II. Al cap de molt temps, el rei d'Egipte va morir. Mentrestant, els israelites gemegaven i cridaven des del fons del seu esclavatge, i el seu clam pujà fins a Déu, que va escoltar els seus gemecs i es recordà de l'aliança que havia fet amb Abraham, Isaac i Jacob. Déu va mirar els israelites i es va fer càrrec de la seva situació. Èxode 2, 23-25. No és el mateix veure que comprendre el que es veu. En el relat de l'Èxode, Déu es fixa en els israelites i comprèn el que succeeix. Els ulls del faraó, com els dels nostres banquers, segur que veien una altra realitat. Cert que els fills d'Israel treballaven de sol a sol, però tenien assegurat el menjar. Convé no oblidar que els israelites no estaven tan descontents amb la seva sort com li ho faran notar a Moisès. Tant de bo la mà del Senyor ens hagués fet morir al país d'Egipte quan ens asseien vora les olles de carn i menjàvem pa fins a saciar-nos. Èxode 16, 3. Crida l'atenció a comprovar com les pròpies víctimes ignoren la seva condició d'oprimits. Però Déu va comprendre què passava. Aquells homes eren esclaus i perquè va entendre què passava va decidir alliberar-los. Rere no poques paràlisis polítiques s'amaga la ignorància, de vegades culpable d'allò que es veu. Contractes escombraria, condicions laborals esclavistes, jornades inhumanes, que potser no cobren tots el seu sou a final de mes. Ningú no els obliga a treballar al taller il·legal. El discurs faraònic es mou a ple en èpoques de crisi com la nostra. Avui més que mai són necessaris els vigies que vegin, comprenguin i actuïn, principalment quan els mateixos oprimits assumeixen acríticament la seva situació d'esclavitud. Capítol 1.7. Full de ruta. Resum. Hem vist que fer-se càrrec de la realitat no és tasca fàcil. Com anticipava John Sobrino a l'inici d'aquesta secció, tenim una tendència innata a sometre la veritat i a intentar fer marrada per defugir la realitat. Resumim de forma esquemàtica algunes de les estratègies i tasques que els MRG posen en pràctica per no fer una marrada davant la presència de l'home apallissat, nu i mig mort. Fer-se càrrec significa honradesa amb el que és real, desvelar les venes neoliberals, retòrica de l'evident, indignació, vegis demagògia de la complexitat, retòrica del possible, poesia, vegis present absolut, pedagogia del consum, vegis invisibilitat dels no consumidors, relats visibilitzadors del reconeixement mutu, veure, comprendre, actuar. Capítol 2. Carregar la realitat. El 31 de juliol del 2006, tots els mitjans de comunicació van dur a primera plana la notícia d'un centenar de banyistes socorrent 88 subsaharians que van arribar a la platja de la Cajita a l'illa de Tenerife. Els sorpresos turistes van ajudar els immigrants a baixar del caiuco, els van asseure a la sorra, van canviar de roba els que estaven mullats, els van abrigar amb les seves tovalloles i els van donar el menjar que duien a la seva motxilla. A la pregunta d'alguns periodistes del perquè de la seva reacció, els improvisats samaritans no trobaven més arguments que els de la reacció instintiva. Com no ajudar-los? Quina altra cosa podien fer? I és que, excepte patologies, davant el patiment aliè, tots els éssers humans reaccionem amb compassió. Capítol 2.1. Quina altra cosa podien fer? Quan aconseguim ser honrats amb la realitat i cap vena no ens impedeix veure el patiment de l'altre, la reacció immediata és la misericòrdia. La misericòrdia samaritana no es redueix a un simple sentiment empàtic, inclou a més l'acció per alleugerir el patiment de l'altre i el risc de compartir el seu destí. En poc més d'una línia, l'evangelista Lluc apila infinitats d'accions. El samarità es compadeix, s'hi acosta, envén el ferit, el puja a la seva pròpia cabalgadura, el du a l'hostal i el cuida. Compadir-se, apropar-se, embenar, dur, cuidar, teixeixen la xarxa d'accions que defineixen l'ajut samarità, diferenciant-lo de propostes merament retòriques, models assistencials i ajudes estructurals desencarnades. Els MRG trobaran en aquests verbs els reptes i algunes de les dificultats més grans per fer creïbles la seva proposta d'un altre món possible des de les víctimes. Capítol 2.2. Compadir-se. Davant la visió de l'home mig mort, el samarità es compadeix. El terme grec esplachinista, escollit per Lluc per expressar la commoció del samarità davant la visió del patiment, significa abraçar visceralment amb les seves pròpies entranyes, els sentiments o la situació de l'altre. No hem de confondre compassió amb llàstima. La compassió comparteix el patiment de l'altre, pateix amb la llàstima, pateix amb l'altre. Amb la llàstima participa de la commoció de la compassió, però des de la distància existencial de que se sap lluny de la situació del que pateix. La compassió derroca les asimetries que es poden donar en la relació ajudar-ajudador-ajudat. El compadit i el que compadeix se saben igualment vulnerables. La compassió preveu reciprocitat. Avui per tu, demà per mi. La llàstima no preveu veure's en el lloc del compadit. La relació que estableix amb ell és asimètrica. L'ajudat està nu, apallissat i mig mort. És pura carència. La llàstima ajuda des del pur do. Té tot allò que li falta a l'altre. Asimetria que evidencia una desigualtat estructural només salvable des de l'almoina convertida en el vehicle d'una ajuda sempre unidireccional. La societat neoliberal és molt planyívola i poc compassiva. es commou i recapta donatius davant les grans crisis humanitàries. És molt eficaç organitzant mercats ambulants, solidaris i telemaratons i enviant al lloc de la tragèdia els seus professionals de la solidaritat. No volem caure en crítiques cíniques ni demagògiques. Hi ha situacions que requereixen ajuda immediata i davant les quals la recaptació de donatius és un deure inexcusable. El que els MRG denuncien és la visió plana i anestesiadora de la llàstima. La compassió ben entesa es pregunta pels desajustaments estructurals que bateguen rere cada desgràcia. Davant la devastació produïda per un terratrèmol és absurd buscar culpables, però és obligat preguntar-se per què un sisme de 7,3 graus a Haití, 12 de gener del 2010, mata 250.000 persones i dies després un terratrèmol 500 vegades més potent es cobra només 711 víctimes a Xile. Per què en les catàstrofes naturals el nombre de morts acostuma a ser inversament proporcional al PIB per càpita? O davant de la tragèdia de la mortalitat infantil, convé interrogar-se perquè més de 6 milions de nens moren cada any a causa de malalties totalment guaribles com ara el paludisme, la diarrea i la pneumonia. Els MRG se situen al costat de les víctimes i des d'allà llegeixen el drama intern de la història en termes d'injustícia, desigualtat i opressió. La compassió també es perverteix quan fa del patiment un espectacle televisiu. Excepte excepcions honroses, quan les televisions s'ocupen dels marges, ho fan buscant les arestes morboses, els personatges friquis i la llàgrima fàcil. No s'aturen a analitzar les causes estructurals que sustenten la marginació. En la societat de l'espectacle, la desgràcia aliena entreté, diverteix i rarament ens fa més conscients i sensibles, com escriu Luis Aranguren. Arrosseguem anys de solidaritat convertida en espectacle mediàtic que afavoreix els interessos de les grans cadenes de televisió i les empreses que darrere hora s'apunten a aquest nou negoci. Especialment el camp de les tragèdies naturals ha sigut el brou de cultiu per suscitar un tipus de partició solidària també des de la butaca sense sortir de casa, on es posa l'accent en una participació que no costa i cosa que és pitjor, una participació que creix la cultura de la satisfacció. Que bé que puc ser solidari sense que disminueixi el meu benestar ni la meva qualitat de vida. És en aquest sentit que convoquen les grans causes que mouen a la compassió sense reflexió, a la generositat sense confrontació de les dades de la realitat entre el nord i el sud del planeta, a la llàgrima perquè està al cap i a la fi lluny de la meva comoditat. L'espectacularització del patiment el neutralitza allunyant-lo rere l'asèpsia protectora d'una pantalla. A més, eleva el llindar social de sensibilitat al dolor, fent necessari cada vegada dosis més grans de tragèdia per aconseguir commoure'ns. Els MRG han de vigilar que els nivells de compassió de la nostra societat no decaiguin a cotes d'inhumanitat. Quin grau Richter de desgràcia cal per provocar un sisme al nostre interior? Capítol 2.3. Apropar-se. Davant la presència de l'home mig mort, el sacerdot i el levita fan una marrada. El samarità s'apropa. Dos itineraris que determinaran no tan sols la sort de la víctima, sinó també la dels viatgers. Els dos primers, denegant el seu auxili, revelen la seva inhumanitat a costa de mantenir la puresa. El samarità és un exemple d'humanitat, tot i el risc d'impurificar-se. Si fem l'exercici d'escoltar la paraula amb les oïdes del jueu complidor de la llei, el sacerdot i el levita van fer allò que havien de fer passant de llarg per evitar impurificar-se, mentre que el samarità va fer el que s'esperava d'un pecador com ell, impurificar-se. No hem d'oblidar que en el context i l'època de la paràbola, el samarità era considerat com el prototipus de l'apostasia i la traïció. En començar aquesta secció pronosticava que algunes de les accions samaritanes posarien en destret més d'un dels integrants dels MRG. Aquesta és una d'aquestes situacions, apropar-se fins a quedar impuls. Molts són els col·lectius, les associacions i les ONG de resistència global dedicats a posar venes i guarir ferides, però són menys els disposats a jugar-se el seu bon nom en l'ajuda al necessitat. El full de ruta samarità passa per tacar-se, exigeix prendre partit pels últims, arriscar-se a prendre subvencions, exposar-se fins i tot que el teu nom entri a formar part del fitxer policial. En definitiva, a quedar impur davant els ulls de la religió oficial de l'Estat. Molts MRG assumeixen el risc d'apropar-se al patiment i significar-se en contra de bandits, sacerdots i levites. Són moltes les persones que s'autoinculpen amb noms, cognoms i DNI en causes amb mala premsa. Com veiem més amunt, vivim en una època en la qual actes tan quotidians com l'hospitalitat es criminalitzen. Un temps en què s'ha de decidir si fer una marrada o apropar-se i complicar-se la vida. Capítol 2.3, apartat 1. De senador ferit a senador ferit. Apropar-se fins a quedar impur suposa aprofundir en les relacions simètriques de la compassió, tal com veiem en un epígraf anterior. Impurificar-se, qui ajuda se sap del mateix fang que l'ha ajudat, i així es pot establir una relació de senador ferit a senador ferit, una relació igualitària en la qual el ferit surt enfortit en la seva dignitat. Quantes ajudes ben intencionades munten els seus hospitals de campanya sobre la dignitat de les víctimes. Hi ha massa accions que es planifiquen per solucionar les necessitats dels altres, moltes menys les que tenen en compte les seves potencialitats. Apropar-se als altres des de les seves mancances deshumanitza qui ajuda i acaba per deshonrar l'ajudat. Capítol 2.3, apartat 2. Hospitalitat versus colonització. Per aquest món només es pot viatjar en dues direccions, contra els altres o cap a ells. Per molt variada que ens sembli l'oferta de les agències de viatges i per molt bigarrats i acolorits que se'ns ofereixin els mapes, en aquest món només es pot viatjar en dues direccions, o contra els altres o cap a ells. Viatjar cap als altres o contra ells és una decisió de la qual no depèn només la vida de milers d'africans, asiàtics i llatinoamericans. En depèn també la nostra pròpia dignitat d'humans civilitzats, és a dir, la supervivència mateixa del planeta, de les seves roses, els seus ocells, les seves lleis i els seus homes. Santiago Albarrico. Dues maneres diametralment oposades d'apropar-se a la realitat, dues formes d'intentar transformar-la, colonitzar o hostatjar-se. El colonitzador exporta la seva concepció i manera de vida allà on va. Convençut que el seu model és ideal, intenta arrossegar els altres cap a ell. En cap cas no es plantejarà renunciar a les seves quotes de benestar o consum. L'hoste, per la seva banda, dialoga amb la cultura que l'acull, valora les altres maneres d'entendre la vida i no absolutitza el seu model de progrés. Hi ha ONGs que funcionen amb el model colonitzador. Ajuden sobre el terreny, però com els cargols duen sobre les seves cases del nord. El MRG han dubtat pel model hoste si no volen promoure falses transformacions socials. L'altre món és possible des de les víctimes. No pot consistir en la universalització del model neoliberal occidental. No és fer que els països en vies de desenvolupament pugin el tren de la locomotora d'un progrés econòmic unívoc, en el qual el consum de masses és l'inevitable model possible. L'hoste sap guardar silenci, adapta els seus costums als usos del qui l'acull, valora i agraeix el que l'altre té a oferir-li, i des de les normes bàsiques de l'hospitalitat caminen junts cap a un horitzó projectat en comú. Capítol 2.4. Embenar. El samarità, d'acord amb els coneixements de l'època, cura el ferit, li amoroseix les ferides amb oli i vi, les hi envena. L'oli i el vi eren remeis coneguts. L'oli servia per curar, el vi per desinfectar. Ens trobem en el cim del moment assistencial, del full de ruta samarità. Convé desfer una vegada per totes la falsa dialèctica contraposa assistencialisme i promoció. El conegut relat del pescador i la canya que acostuma a concloure amb la moralitat que és millor ensenyar a pescar que donar peixos, convé afegir-hi la postil·la que hi ha un moment per donar peixos i un altre per ensenyar a pescar. Que tan injust és dedicar-se a ensenyar a pescar en una situació en la qual omplir la panxa és qüestió de vida o mort, com donar peixos a aquells que per negligència o vagància es neguen a utilitzar la canya. En el revés del neoliberalisme planyívol que dona peixos sense preocupar-se per ensenyar a pescar, trobem la demagogia política d'alguns MRG que qüestionen a tort i a dret qualsevol acte assistencial, mentre ells planifiquen accions estratègiques a llarg termini que no alleugereixen gens ni mica el patiment concret i actual. El full de ruta samarità ens ensenya a respectar moments i equilibris entre l'assistencial i l'estructural. Capítol 2.5. Pujar-lo a la cabalgadura pròpia. Alguns etgenetes ens fan adonar del profund valor simbòlic que s'amaga rere el senzill acte del samarità de pujar l'home sobre la seva pròpia cabalgadura. Segons K. E. Bailey, el samarità condueix l'animal cap a l'hostal com un servent condueix el seu amo. La distinció entre el que munta i el que condueix l'animal és molt forta encara avui en el món oriental. Pretendre que un altre món és possible des de les víctimes significa posar-se al seu servei, baixar de la nostra cabalgadura i assumir el nostre paper gregari respecte a elles. Són les víctimes les que haurien de marcar les nostres formes de vida, els nostres consums, les nostres polítiques, i per això cal començar per escoltar allò que diuen. Què esperen? Per què lluiten? Què callen? De què tenen por? No és fàcil escoltar la veu de les víctimes. La majoria de les vegades l'encobrim amb tranquil·litzadors discursos romàntics que converteixen la pobresa en un indret idíl·lic de solidaritat espontània. En altres ocasions, la nostra sordesa a la veu dels exclosos i excloses ve determinada per la ideologia neoliberal que, com ja hem vist, invisibilitza la presència de l'exclusió i fa callar la queixa dels empobrits. Els MRG, que s'han pres seriosament un altre món possible des de les víctimes, estan disposats a participar de les seves lògiques i compartir la seva sort. Es tracta d'un camí d'autoexclusió que no tots els MRG poden ni volen recórrer. Quan els conflictes armats s'intensifiquen i les ambaixades aconsellen turistes i cooperants abandonar el país, sempre sorgeixen éssers excepcionals que decideixen quedar-se per compartir fins a les últimes conseqüències la sort dels més pobres. Sent els verbs compadir-se, apropar-se, embenar, molts MRGs havien quedat pel camí, en aquest compartir cabalgadura seran pocs els moviments i les persones que arribaran al límit de la ruta samaritana. Capítol 2.6. Full de ruta. Resum. Per carregar s'ha de patir amb enderrocar asimetries ajornador ajudat, no prevenir la compassió ni llàstima, no pervertir la compassió, ni llàstima ni espectacle. Apropar-se fins a quedar impur. Assumir el risc i les conseqüències del compromís. Ostres, vegis colonitzadors, trobar l'equilibri entre l'assistencial i l'estructural. Deixar-se conduir per les víctimes. Això és carregar. Capítol 3. Encarregar-se de la realitat. La paràbola acaba amb el samarità pagant l'hostaler perquè s'ocupi del ferit. Amb això culmina la seva cura integral de la víctima. Els lladres l'havien robat, ara el samarità paga. L'havien deixat mig mort, ara el samarità el cuida i el fa cuidar. Tots havien passat de llarg, ara el samarità promet tornar. Capítol 3.1. El moment estructural i polític. Després del moment assistencial de l'etapa anterior, entraríem ara en un d'estructural o polític. Dit d'una manera gràfica, passaríem de l'urgència d'embenar ferides a la necessitat de construir hospitals i buscar finançament per al seu manteniment. Tot i tractar-se de MRG, no hauríem de donar per fet que la seva alternativa d'un altre món possible culmini en un magnífic hostal-hospital gestionat per una fundació. Més que la construcció d'un gran centre mèdic, els MRG optarien per la creació d'una xarxa d'ambulatoris locals interconnectats entre si, en els quals s'emprarien medicines alternatives autòctones, com ara l'oli i el vi, per guarir malalties. Excepte casos puntuals, com els partits ecologistes, els MRG no aspiren a ocupar l'espai polític. Sí que volen incidir en la cosa pública, però des dels seus propis contextos reivindicatius. Models anyencs com el sindical, que agrupa les demandes de classe del col·lectiu obrer sota les sigles d'un sindicat, van deixant pas a fusions heterogènies en uns MRG on es connecten individus de diferents classes socials amb interessos coincidents en el temps. A més, davant les militàncies exclusives d'abans, avui dia una mateixa persona pot pertànyer, de fet pertany, a múltiples MRG. Pot invertir els seus estalvis en fons de banca ètica, participar com a activista en l'enviament de correus per l'alliberament de presos polítics, pagar una quota a una associació que lluita per la conservació de la biodiversitat marina, manifestar-se en contra de la presó de Guantánamo i col·laborar com a voluntari en un alberg per persones sense llar de la seva ciutat. Militàncies socials domèstiques que no es tradueixen necessàriament en afiliacions a partits polítics tradicionals. Com afirma amb vehemència Chaim Marcuello, el nostre espai públic primordial no és només l'enganyosa arena política dels professionals que conformen la partitocràcia actual, és la dels mitjans de comunicació, de la xarxa social de participació i el nostre carret de la compra. En el segle XXI, la gran utopia d'un altre món possible es configura entre 35 milions de petites utopies que ja estan en marxa. La societat en xarxa és el nou subjecte planetari del altermón. Molta gent petita, en llocs petits, fent coses petites, pot canviar el món. Eduardo Galeano. A continuació, ens aturem en alguns dels hostals ja possibles amb els quals els MRG responen a la necessitat de crear un món just i bo per tots i totes. Capítol 3.2. Unes altres formes de vida són possibles. El pensament únic promou un estil de vida únic. Com ja hem vist, el mite capitalista del progrés il·luminat genera models de desenvolupament i formes de vida basats en el consum. Per la creació d'un altre món possible, no hi ha prou en qüestionar el model neoliberal. Necessitem anticipar ja altres models de vida possibles. Els MRG promouen alternatives domèstiques que funcionen com tèrmits en el mur de l'estat del benestar per a uns pocs. S'equivoquen els qui redueixen els MRG als seus epígons antisistema. Els MRG no són només moviments anti, són també moviments pro. Exigeixen a l'Estat els mínims de justícia universalitzables, alhora que proposen opcions viables de vides, felicitants, neologisme utilitzat per la filòsofa Adela Cortina per a referir-se a projectes vitals que generen felicitat. La felicitat capitalista descansa sobre l'èxit econòmic, la vida laboral, familiar, l'oci o el desenvolupament personal se supeditaran a aquesta fi. Davant d'aquest ideal econòmic, els MRG presenten altres models de vides felicitants: el desenvolupament de les capacitats personals, la cura de la família o el gaudi del temps lliure són algunes de les grans pedres amb les quals els MRG omplen el recipient de l'existència. Després, entre les escletxes que queden, trobaran acomodadament l'arena del treball, les expectatives monetàries, les carreres professionals o els màsters formatius. En els MRG hi ha pescadors que han decidit seure a gaudir. El ric industrial del nord es va horroritzar quan va veure un pescador del sud tranquil·lament recolzat contra la seva barca i fumant una pipa. «Per què no has sortit a pescar?», li va preguntar l'industrial. «Perquè ja he pescat prou per avui», va respondre el pescador. «I per què no pesques més del que necessites?», va insistir l'industrial. «I què em faria d'això?», va preguntar al seu torn el pescador. «Guanyaries més diners», va ser la resposta. «D'aquesta forma podries posar un motor a la teva barca. Aleshores podries anar a aigües més profundes i pescar més peixos. Aleshores guanyaries prou per comprar-te unes xarxes de niló amb les quals obtindries més peixos i més diners. Aviat guanyaries per tenir dues barques i fins i tot una verdadera flota. Aleshores series ric com jo». «I què faria aleshores?», va preguntar novament el pescador. podria seure i vol dir de la vida, va respondre l'industrial. I què creus que estic fent en aquest precís moment? Va respondre el satisfet pescador. El moviment Slow, que practiquen alguns MRG, proposa un ritme de vida als antípodes de l'estrès d'una existència orientada a l'èxit econòmic. La societat de la desaceleració del temps, que encapçala aquest moviment, planteja estendre la lentitud a àmbits com el menjar, el treball o l'oci. En comptes de fer-ho tot més de pressa, la gent descobreix que prendre's la vida més a poc fa que el menjar, les relacions, el treball, l'aprenentatge, l'oci siguin millors i més plens. Entre els MRG també trobem alternatives de vida austera i solidària, com aquelles que proposen les congregacions religioses, opcions comunitàries que seran percebudes com a vides felicitants si aconsegueixen imbrincar-se amb les demandes d'altermundialització vehiculades pels MRG. No entrem aquí a valorar la seva significativitat a l'interior de la comunitat creient, però sí no volem quedar relegades a espais per a grups de fugida o retraïment. Els religiosos i les religioses han de fer un gran esforç per fer socialment comprensible la seva proposta, creant comunitats que resultin contraculturals per la seva forma de viure sòbria, la seva capacitat d'acollida i la seva disposició a compartir amb els més necessitats. Capítol 3.3. Una altra informació és possible. L'imponent desenvolupament tecnològic dels últims temps permet una fluïdesa en les comunicacions que ens situa en un nou paradigma cultural. El quart poder, anteriorment en mans d'unes poques corporacions oligàrquiques, s'ha democratitzat. Per saber què està passant al món, els MRG no recorren només a les versions dels mitjans de comunicació tradicionals, compten a més amb una xarxa infinita de ciutadans informadors. La ciutadania deixa de ser consumidora passiva de visions i discursos oficials per convertir-se en generadora d'informació i opinió. Si abans només les grans corporacions mediàtiques tenien capacitat econòmica per a mantenir enviats especials a qualsevol racó del planeta, avui, amb un únic clic de ratolí, l'internauta accedeix a l'opinió de ciutadans sobre el terreny, disposats a explicar-li com l'últim cotxe bomba ha destrossat casa seva a Kabul o com les divises generades pel Mundial de futbol a Sud-àfrica no han transformat la misèria de la seva veïna ciutat, refugi de Mosina. Els mitjans de comunicació tradicionals han perdut hegemonia en l'anàlisi i representació de la realitat. Juntament amb els relats oficials, els MRG elaboren les seves pròpies construccions simbòliques. Una altra informació possible constitueix una font de poder gens menys fiable. La convocatòria del 13 de març del 2004 va ser un clar exponent del poder d'una societat en xarxa. En aquella data, un dia abans que les eleccions generals donessin el poder a José Luis Rodríguez Zapatero, en plena jornada de reflexió, milers de ciutadans i ciutadanes es concentraven a les portes de la seu del Partit Popular al carrer de Gènova per manifestar la seva indignació. Un acte de desobediència civil convocat a través de SMS, correus electrònics i xarxes socials. Que es deixin de conspiracions. El 13M va ser culpa de tots els que vam encoratjar, convocar i secundar la desobediència civil en la jornada de reflexió electoral. Que ningú no s'enganyi. No volem arrogar-nos protagonismes. Els que escrivim aquest llibre van fer el mateix que molts altres ciutadans. Durant els últims 4 anys, tota una legislatura ens vam mobilitzar contra decretazos, reformes educatives i mentides tan espesses com el fuel del prestige o la sang vessada per controlar el petroli d'Iraq. Els nostres ordinadors i telèfons mòbils s'havien enredat, estaven en xarxa online. Així vam poder formar, quasi sense saber-ho, xarxes de confiança en les quals debatíem al marge i molt sovint en contra dels partits i els mitjans convencionals. En les últimes manifestacions contra la guerra ja ens autoconvocàvem sense esperar que ho fessin altres en nom nostre, sense sol·licitar permisos ni pactar recorreguts de protesta. I el 13 de març, creient que estaríem sols, vam tornar a descobrir que era multitud. Aquesta multitud ens va sobrepassar tots, en nombre, en potència i en desobediència. Víctor F. San Pedro. Els discursos associats a accions concretes com les que acabem de veure, cal sumar-hi les diferents convocatòries al Fòrum Social Mundial que en l'última dècada van reunir els MRG en diferents països: Brasil, Índia, Venezuela, Kènia, Mèxic, un espai de trobada, reflexió, intercanvi, reivindicació i, sobretot, creació d'alternatives simbòliques per un altre món possible. Capítol 3.4. Un altre consum és possible. La multinacional Nestlé s'hauria de preocupar. Greenpeace ha iniciat una campanya contra l'snack KitKat. Segons el moviment ecologista, aquest i altres productes de la marca utilitzen oli de palma proporcionat pel grup Sinarmas, empresa que segueix expandint les seves plantacions de palmera d'oli després de talar les seves tropicals i cremar les... després de talar les selves tropicals i cremar les zones de torbera. Sempre, segons els ecologistes, l'activitat de Sinarmas crea greus problemes socials, accelera el canvi i destrueix l'hàbitat de les amenaçades poblacions d'orangutans. El debat està servit. Les vendes de KitKat en declivi i les decisions estratègiques a l'interior de Nestlé sobre la taula dels seus directius. Els MRG són conscients del poder del consumidor i l'utilitzen, com en aquest cas, per influir sobre les empreses. Un poder que els MRG exerceixen per transformar la societat i no simplement per respondre a les seves necessitats immediates. Rere el boicot proposat a Nestlé hi ha els greus problemes socials i la destrucció de l'hàbitat dels orangutans. Com hem anat insistint, són aquests horitzons ètics de responsabilitat social i protecció del medi ambient els que defineixen el consum defensat pels MRG. Els MRG no es conformen amb simples propostes de consum sostenible que, en no poques ocasions, reprodueixen i accentuen les desigualtats socials. Tampoc no cauen en la trampa de reduir la participació ciutadana a simples accions de consum. El ciutadà compra, però a més es preocupa per la desforestació de l'Amazones, les taxes d'abandonament escolar al seu país i la manca d'instal·lacions esportives al seu barri. L'alternativa de consum que presenten els MRG és l'ampliació del model de decreixement que ja han iniciat molts dels seus col·lectius. No n'hi ha prou a moderar el consum, cal reduir-lo. Viure amb menys és una exigència física que imposarà la limitació dels recursos materials. Viure bé amb menys i en condicions de justícia i equitat és un camí que cal assenyalar, sumant majories que poden resistir, exigir i impulsar un canvi. Aquesta nova visió permetrà establir alternatives, recuperar allò valuós que havíem perdut i explorar camins inèdits que permetin viure en harmonia social i en pau amb el planeta. Moltes persones a tots els continents ja ho estan fent. Yayo Herrero. Cal posar fre al fals mite neoliberal que divinitza el consum com la solució màgica als problemes socials. Escric aquestes línies en el context de la crisi financera més gran de l'edat moderna des de la Gran Depressió de 1929. Països endeutats, estat del benestar en esfondrament, el 20% de la població activa espanyola a l'atur i davant d'aquest panorama desolador, l'absurd consell de polítics de tot signe: cal consumir més i més perquè l'economia no es paralitzi. No he sentit cap líder mundial parlar de sobrietat, austeritat, estalvi o privació. Si els administradors del món no ho diuen, diguem-ho i practiquem-ho nosaltres. Cal consumir menys, molt menys, cal afavorir un consum universalitzable, és a dir, una forma de consum tal que tothom pugui consumir d'aquesta manera. Es tracta de viure més senzillament, perquè uns altres puguin senzillament viure. Creiem que, com escrivia Stuart Mill l'any 1848, la millor situació per la naturalesa humana és aquella en la qual, mentre ningú no és pobre, ningú no desitja tampoc ser més ric. Juntament amb el poder del consumidor en clau de ciutadania global, a l'interior dels MRG s'estan produint pràctiques econòmiques, domèstiques, que tot i que no es postulen com alternatives estructurals al capitalisme demostren amb fets la possibilitat i eficàcia d'altres formes de relacions econòmiques. Així, trobem cooperatives de consum ecològic a través de les quals grups de ciutadans contacten directament amb els productors de matèries agroecològiques, lliures de químics i pesticides, i d'hormones i amuntegaments en el cas d'animals, de qualitat a preus raonables. Tot i que amb menys implantació que el comerç just i les cooperatives de consum, hi ha també propostes de permuta en les quals els participants intercanvien béns i serveis, fonamentalment aquests últims, sense la mediació de diners. Els bancs de temps i el book crossing són dos exemples de permuta en ple segle XXI. Capítol 3.5. Un altre intercanvi del coneixement i la cultura és possible. Vol aprendre a tocar la guitarra? Necessita saber com arreglar una aixeta? Té alguna dificultat amb algun programa informàtic? Entrant en el fòrum adequat, a internet trobarà milions de persones de tots els racons del planeta disposades a donar-li un cop de mà, sense cobrar res a canvi, pel plaer d'ajudar i compartir el seu coneixement. Rere aquestes relacions d'intercanvi batega la convicció que coneixement i cultura són béns comuns que no s'han de privatitzar, són drets fonamentals a protegir. Els MRG se situen en la defensa de la segona i tercera generació dels drets humans, els drets econòmics, socials i culturals. L'any 2000, el govern bolivià va aprovar una llei per la qual les aigües del Tunari passaven a ser gestionades per la companyia Aguas del Tunari, subsidiàries de les corporacions transnacionals Bechtel, Edison i Abengoa. Entre les clàusules de la concessió s'exigia a la població una llicència per recollir aigua de pluja. Per als MRG, la privatització dels béns culturals és una pretensió tan absurda i injusta com prohibir emmagatzemar aigua de pluja. Hi ha coneixements que cal sostreure a la lògica del mercat perquè formen part del patrimoni comú de la humanitat que ha de ser accessible a tothom. Així ho va entendre el patòleg colombià Manuel Patarroyo quan va donar a l'OMS la patent de la seva vacuna contra la malària. El coneixement ha de servir al benestar col·lectiu, mai als interessos privats. Així ho concep el moviment que fomenta l'ús i distribució gratuïta del software lliure o els intel·lectuals i artistes que distribueixen les seves obres sota llicències complexes, pràctiques que no deixen viure les indústries farmacèutiques i culturals, corporacions que havien oblidat que abans que mercat, la salut i la cultura són béns comuns. Capítol 3.6. Una altra espiritualitat és possible. Si per espiritualitat entenem la capacitat que tot ésser humà té per reaccionar davant la realitat amb ultimitat, els MRG són profundament espirituals perquè, com hem anat insistint, llegeixen la realitat i interactuen des dels horitzons últims de la responsabilitat social i la sostenibilitat ecològica. La cura de l'altre i del medi ambient són les senyes d'identitat de l'espiritualitat dels MRG, una espiritualitat que es desenvolupa majoritàriament al marge de religions institucionalitzades. La preocupació social que mobilitzava les energies dels nous moviments socials del segle passat s'amplia per integrar-se en un horitzó ecològic amb els MRG del nou mil·lenni. Podem identificar aquest camí en l'itinerari intel·lectual d'un autor com Leonardo Boff. Els escrits d'aquest teòleg, referent ineludible de la teologia de l'alliberament, han evolucionat des de la reivindicació de l'opció preferencial pels pobres a la necessitat d'integrar aquesta lluita social en el marc d'un retorn a la Mare Terra. Avui ens trobem en una nova fase de la humanitat. Tots estem tornant a la nostra casa comuna, la terra, els pobles, les societats, les cultures i les religions, intercanviant experiències i valors. Tots ens enriquim i ens completem mutualment. Tots ens enriquim i ens completem mutuament. Riurem, plorarem i aprendrem. Aprendrem especialment com casar cel i terra, és a dir, com combinar el quotidià amb el sorprenent. la immanència opaca dels dies amb la transcendència radiant de l'esperit, la vida en plena llibertat amb la mort simbolitzada com un unir-se als avantpassats, la felicitat discreta d'aquest món amb la gran promesa de l'eternitat. I al final haurem descobert mil raons per viure més i millor, tots junts, com una gran família, el mateix veïnat comú, vell i generós, el planeta Terra. La invocació a l'espiritualitat no és requerida només des d'àmbits religiosos. Camps com la psicologia o l'educació s'apropen a les tradicions espirituals per veure de les seves fonts. Autors com el psiquiatre Claudio Naranjo proposen una recuperació de l'espiritualitat com a contrapunt a un aprenentatge escolar capitalista concebut com a mera acumulació de sabers. La seva invitació a incloure pràctiques espirituals en el currículum acadèmic és tremendament suggeridora. La recuperació de tradicions contemplatives orientals o la valoració de les místiques jueva, cristiana i musulmana són mostres evidents de la presència actual de l'espiritualitat en l'entramat dels MRG. Les religions institucionalitzades s'integren en aquest sincretisme espiritual com una opció més entre altres, aportant el seu bagatge contemplatiu i sense pretendre adhesions confessionals. Si les esglésies volen ser significatives a la xarxa de MRG, han de renunciar a qualsevol forma de proselitisme. Juntament amb la socialització de les seves tradicions místiques, la principal contribució de les religions a la gestació d'un altre món possible des de les víctimes és la reivindicació comuna d'una ètica de la compassió. Totes les religions floreixen com a dimensió compassiva de l'existència humana que s'expressa en preceptes de justícia, caritat i solidaritat amb les criatures que pateixen submissió i opressió. Anar a les arrels dels problemes socials des de la pròpia arrel personal és el fonament últim de l'espiritualitat per un altre món possible que plantegen els MRG. En paraules del poeta García Lorca, perquè desaparegui la fam, cal una revolució espiritual. Capítol 3.7. Full de ruta. Resum. En aquest tercer moment, encarregar-se, arribem al final del nostre full de ruta. Un itinerari que ha servit de gresol per a discernir bones pràctiques samaritanes. Un altre món sí que és possible, perquè ja existeixen MRG samaritans, persones, institucions i col·lectius que no fan una marrada davant la presència del patiment. MRG, que avui constitueixen hostals domèstics on s'alleugereixen el dolor del proïsme i en els quals es viu feliçment. Encarregar-se és utopies domèstiques, vides felicitants, lectures alternatives de la realitat, de créixer econòmicament, no mercantilitzar el coneixement ni la cultura, recuperar l'espiritualitat com a contemplació i compassió. Apèndix. Deixar-se carregar per la realitat. Des d'una perspectiva creient, l'itinerari samarità transcendeix la seva dimensió sociopolítica i s'inscriu en una història de salvació que té en la creu i el crucificat el seu sentit i destí últims. El samarità creient no cau en la temptació de considerar-se salvador de l'home apallissat al marge del camí. Ans al contrari, reconeix que en el seu compromís de fer-se càrrec de la realitat del pobre crucificat, encarregar-se de baixar-lo de la creu i carregant amb el risc d'acabar en la mateixa creu que aquest poble, s'incorpora a una esperança que no és seva. Això és el que John Sobrino afegeix com a un quart moment. Deixar-se carregar per la realitat i que, segons les seves paraules, és descobrir que en el poble crucificat hi ha gràcia, és a dir, que el poble crucificat ens carrega a nosaltres donant-nos ulls nous per a veure, mans noves per treballar, esquena per carregar i esperança. No hi ha arguments científics que valin aquesta afirmació. Només es pot apel·lar a l'experiència creient que la confessa. Això passa. En la brega diària per la construcció d'un altre món possible, el samarità creient es descalça als marges dels camins. Sap que trepitja un terreny sagrat en el qual el déu de la vida es revela salvíficament en el destí dels seus preferits, els crucificats de la història.